Ràdio Estel. Són les 5 de la tarda.
Hola, bona tarda. El judici del procés ha començat avui al Suprem amb una vista de qüestions prèvies en què la defensa ha qüestionat el delicte de rebel·lió i ha denunciat vulneració de dret. Aquest tràmit, el d'avui, serveix de pròleg per al judici a 18 dirigents sobiranistes catalans per als quals es demanen penes de presó per delictes de rebel·lió, sedició, desobediència, pertinença a organització criminal i malversació de cabals públics. En canvi, a diferència de les defenses, la Fiscalia ha negat que el Ministeri Públic hagi buscat que la causa jutgi el Tribunal Suprem. Mentrestant, l'advocacia de l'Estat ha negat motivacions ocultes estranyes i Vox, que forma part de l'acusació particular, veu trampes dialèctiques en la defensa. Destaquem la detenció que s'ha produït avui. Ha estat arrestat concretament un veí de la professora morta a El Campillo, a Huelva. La Guàrdia Civil ha confirmat aquesta detenció d'un veí de Laura Luelmo, la professora que va ser assassinada suposadament a la província de Huelva. Segons informen fonts policials, és Bernardo Montoya, germà bessó de qui es pensava que podia ser l'assassí. Recordem que el cadàver de Laura Luelmo, de 26 anys, va ser trobat ahir després d'haver desaparegut durant 5 dies i després d'haver anat a córrer. Pedro Sánchez, mentrestant, ha afirmat aquest matí des del Senat que la reunió del Consell de Ministres de divendres a Barcelona demostra l'apreci i el respecte, diu, cap a Catalunya per part del govern espanyol. Ha insistit que dins la Constitució hi cap tot, però fora res. I acabem dient que es presenta a les 7 d'aquesta tarda a la llibreria Claret de Barcelona el llibre Adéu, ningú no l'ha vist mai, de Piu Ramon Tragant, monjo de Montserrat.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana, un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi.
Casa meva és plena de records, de quan explorava cada racó i estudiava nits senceres, quan cada benvinguda era una festa, records de Nadal en família, records d'anar sumant records. Tothom mereix una llar. Aquest Nadal col·labora amb Càritas. Entra a festadecàritas.cat. Sigues part de la solució contra la pobresa.
Viatges que marquen un abans i un després. Vivències que sempre recordaràs. El Club Més Amics t'hi porta. Vine amb nosaltres del 12 al 24 de gener a les festes del Timkat d'Etiòpia. Viu amb nosaltres la celebració de l'Epifania a la Jerusalem africana, la Libela. Del 12 al 24 de gener, Etiòpia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Per tu, que et passes dies sencers pensant què regalaràs. I per tu, que te'n vas a dormir amb un somriure perquè ja ho saps. I també per tu, que no saps com dir què vols. Perquè aquest és un missatge per tots els que manteniu viva la il·lusió. Aquest any és molt fàcil encertar-la amb el Corte Inglés. Ens agrada el Nadal.
Arriba Nadal, i com cada any no poden faltar les neules i torrons de Casa Graupera. 122 anys endolcint les festes amb especialitats artesanals, elaborades en el seu petit obrador del casc antic de Mataró. Més de 50 varietats de neules i torrons, rajoles de xocolata i galetes tradicionals. Descobreix-los a graupera.com o a l'emblemàtica botiga del carrer Sant Simó 5 de Mataró, darrere la Basílica de Santa Maria. Visites guiades amb tastet per grups tot l'any. Truca'ns al 93 755 0222 i t'ho expliquem. Graupera, neules i torrons. El Nadal, Nadal. Per falta d'abriguet. Ràdio Estel et desitja que no deixis mai de solidaritzar-te. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
Ràdio Estel.
és Gran ser gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com.
Bona tarda, Catalunya. Bona tarda, Andorra. Molta salut per a totes i tots. És dimarts, són les 5. Estan escoltant Ràdio Estel i això és Gran ser gran. Com cada setmana, tenim l'estudi de Ràdio Estel un equip d'experts per parlar sobre les persones grans. Una taula rodona dedicada exclusivament a la tercera edat, amb la intenció de portar-los els coneixements ben complerts de com són les residències per dins. Els convidats d'avui es veneren les diferents modalitats i formes de treball de les nostres, dels nostres geriàtrics. A És Gran ser gran hi trobaran novetats mèdiques de geriatria, noves idees, la consulta del treballador social, borsa de treball, diferents aspectes i opinions a residències i al seu personal. En resum, tot el que els pot interessar conèixer a l'hora de buscar una residència. Salutacions a l'equip del programa, que ara mateix els presento, com sempre, a les vies de so, José Matosis. A la direcció, Josep de Martí. Josep, bona tarda.
Benvingut. Molt bona tarda, Marc.
A la consulta del treballador social, Carles Reixac, no és el futbolista. Hola, Carles, benvingut.
Bona tarda, Marc.
I a la conducció, en Josep de Martí, i qui us parla, Marc Rius. Són habituals les recomanacions sobre la dieta, exercici o estil de vida, però hem de deixar de banda la dimensió psicològica de les persones grans. La tercera edat és una etapa marcada per la tranquil·litat, l'estabilitat i la possibilitat de realitzar activitats de la feina que les feines i les obligacions familiars ens ho impedien. Però també és l'etapa marcada per les preocupacions sobre el que succeirà amb el pas dels anys, la pèrdua dels éssers estimats i la minva de les capacitats. Això pot generar la sensació de no tenir control sobre la seva vida, causant tristesa i fins i tot depressió. És important que els cuidadors, familiars i persones que estan més a prop de les persones grans estiguin atents als símptomes de tristesa per evitar que caiguin en una depressió. Però ells mateixos poden posar en pràctica algunes pautes per mantenir el seu benestar. Avui en parlarem a fons. Com veuen, al programa d'avui coneixerem diferents aspectes sobre les persones grans. Com cada dimarts, ens presenta i condueix els convidats el senyor Josep de Martí, que és jurista i gerontòleg, professor del màster en gerontologia social de la Universitat de Barcelona, director d'Inforesidències i patrocinador d'aquest programa. De nou, bona tarda, Josep.
Què tal? Bona tarda i gairebé bones festes, no?
Sí, bueno, nosaltres serem l'últim programa. Ara ho parlàvem amb el Carles.
És l'últim programa de l'any. Has dit que el Carles no és el futbolista, no és el futbolista famós. Però potser és un bon futbolista,
no, famós sí que ho és.
Va.
Perquè és un bon, clar, però no és el futbolista, no es pensin que tenim un futbolista aquí.
Doncs, a veure, estem en un moment de l'any especial, no? S'apropa Nadal, ara els que tenen família estan pensant en trobar-se amb la família, els que no tenen família, gràcies a que existeixen associacions com les que hem tingut aquí durant l'any en el programa, doncs hi haurà persones que d'altra forma estarien soles, que tindran companyia, que seran rebuts en algunes residències amb aquests programes de compartir taula, seran detectats a través d'aquests radars dels quals hem parlat, amb aquestes associacions que intenten. Però jo volia avui parlar una mica d'optimisme. Perquè vivim en uns moments de molt pessimisme.
Sí, massa. Potser.
Sí, i jo volia donar... Ara fa poc temps he sentit que hi ha un llibre que es diu Factfulness. Sí, el títol és una mica així. L'autor és un suec que es diu Hans Rosling, que aleshores aporta un cert optimisme. Perquè no podem ser complaients, no podem dir tot va bé i aleshores no es pot arreglar res, però una cosa és dir les coses van d'una forma i podem millorar, i unes altres coses és dir és un desastre tot. Perquè hi ha molta gent que pensa que és que estem molt malament i que tot va molt malament.
És que hi ha gent que està molt malament.
Hi ha gent que està molt malament, però si pensem del planeta, jo no sé si has pensat alguna vegada, si comparem quanta gent va morir de catàstrofes naturals el 1919 i el 2019. Doncs menys de la meitat, ara que abans. Aleshores, ara hem arribat a un punt en el que mai a la història havíem aconseguit que tanta gent arribés a ser gran.
Sí, i tant.
A més, hi ha una cosa peculiar. Ara estem en unes... Aquestes són xifres que presenta aquest llibre, que crec que són interessants. Hem aconseguit que més gent mori al món per coses relacionades amb l'obesitat que amb la gana. No sé si això és gaire bo, però tenim més morts per excés...
De... Molt més per excés,
sí,
de menjar.
Per excés, em dic a nivell mundial,
sí,
eh?
Sí,
sempre
sí,
podem
clar.
Dir que hi ha una zona concreta...
Una zona concreta, sí, que moren de gana, però no...
Però fins i tot, en molts països del Tercer Món, ara hi ha un problema d'excés de calories i d'efecte de bona alimentació. I després, una cosa més terrible encara, que és bo, però és dolent alhora. Es suïcida més gent... que la que mor en guerres i en mort violenta.
Sí, ara...
Això és un triomf o no? La veritat és que és terrible, però és que durant molts anys moria molta més gent per mort violenta que per suïcidi. Aleshores, sembla que vivim millor, però que potser, no sé, no sabem trobar la satisfacció de viure millor. I després algunes coses que són curioses d'aquest llibre. Anem a veure, diu... quantes persones en el món... En percentatge, creus que tenen accés a l'electricitat? El 20%, el 50% o el 80%?
Bueno, jo m'agradaria dir el 80%.
Pues no t'equivocaries.
50%?
El 80% de les persones del món tenen... I si diem quants nens en el món han rebut alguna vacuna? Doncs el 20%, el 50% o el 80%?
El 40.
El 80, també.
80, també.
Sí, és que, què passa? Doncs que les coses estan millor que abans.
Sí,
el que passa és que potser abans eren una porqueria i ara estan una mica millor. Però, clar, la sensació moltes vegades és... Ostres, que ara hi ha molta més violència que abans.
Sí, això sí, tant.
I una pregunta que en aquest moment és una miqueta... així és quan parlem de pobresa, eh? Però si comptem, en els últims 20 anys... La proporció de la població mundial que està en condicions de pobresa extrema, que això és un indicador que diu la ONU que és menys de tants euros o tants dòlars al dia i tal, què penseu? Que s'ha duplicat, s'ha mantingut o s'ha reduït a la meitat?
Jo crec que s'ha duplicat.
S'ha reduït.
S'ha reduït?
Sí.
S'ha reduït a la meitat. I és que hi ha una cosa que a nosaltres ens passa desapercebuda. I és que, clar, nosaltres, tothom, mirem les notícies. I les notícies les han d'omplir. Aleshores, si hi ha guerra en 15 països, ens parlen d'un, i ens parlen de la guerra d'un país. Si hi ha guerra en un país, ens parlen d'un. Ara la guerra que hi ha forta al món potser seria la d'Orient Mitjà, comptant la de Síria, sí, la de l'antiga Iraq, això, i després Yemen també. Però és que a l'Àfrica ara no hi ha gaires guerres. Durant un temps, Àfrica era com un rosari de guerres, cada
sempre
país tenia...
Sempre, sí.
I què passa? En el moment que deixa d'haver-hi guerres... Potser encara hi ha violència, hi ha corrupció i tal, però, clar, una cosa és la guerra i una altra és donar un passet. Aleshores, jo diria que, tu has dit molt bé, hi ha pobresa. Això no és com per dir, si ho anem millor, no passa res. No, ara estem en un moment de l'any en què jo crec que hem de pensar en els altres, hem de pensar en si ens sentim agraciats, intentar compartir una mica aquesta gràcia que tenim, i si estem perjudicats, intentar trobar ajuda, però també estaria bé pensar, bueno, hem millorat en els últims 20 anys, tenim molt que millorar,
clar,
i el que no podem fer és...
Ja està bé,
hem de continuar picant pedra com a societat, cadascú de nosaltres durant aquest any hem tingut convidats molt macos, hem tingut voluntaris, hem tingut gent que ha cuidat familiars, aleshores...
Seria per fer un llibre, perdó, seria per fer un llibre.
Sí, un altre, perquè van tenir, recordes aquest Josep París que va venir, que havien escrit un llibre d'experiències de cuidado?
Sí, sí, sí.
Vam tenir els de Sanitas, que també havien fet, vam tenir...
La senyora que era l'auxiliar.
La que era l'auxiliar, que és la Mariana Verónica Gallano, que després llegirem una història seva, si tenim temps, com dic sempre. I després recordes la Marina Valls, que ens va explicar què fem amb la tieta Rita.
I també la Cristina.
I també la Cristina. I ens deixem amb una, que no escrivia, que era ninotaire.
Ah, sí?
Ah, cert.
La Pilarín Vallès, que també vam parlar amb ella. O sigui, recordem ara, en aquestes èpoques de Nadal, que... Potser cadascú de nosaltres ens sentim agraciats en algunes coses, però també és un moment no només d'estar pensant en nosaltres, sinó també de compartir una mica. I pensem també que s'apropa un any nou I cada any que s'apropa fem com aquestes... saps què diem? Va, l'any que ve, de debò, ara faré una cosa.
Any nou, vida nova.
Ara, any nou, vida nova, i farem uns compromisos de l'any. Ara...
Ja tinc el meu, i règim. Any nou, règim.
Però tu parles d'alimentar el cos.
El ara, règim,
sí, de menjar, de menjar. Jo dic...
Parla de desnutrir el cos. No?
Sí. Ara el que pots fer és, a partir de l'any que ve, menges menys calories, però incrementes en coneixements. I tothom que tingui més de 55 anys té una forma de fer-ho.
I tant.
Saps com es diu? Universitat de l'Experiència. I tenim amb nosaltres, benvinguda, a la Susana Vendrell, que ella és psicòloga clínica i és responsable d'una àrea de la Universitat de l'Experiència de la Universitat de Barcelona. Benvinguda, Susana.
Moltes gràcies.
I, escolta'm, per aquests que vulguin fer... aquests que vulguin prendre la decisió de fer alguna cosa l'any que ve, què és la Universitat de l'Experiència?
Bé, la Universitat de l'Experiència són programes d'estudi universitaris que ofereix la Universitat de Barcelona a totes les persones a partir dels 55 anys. Són programes d'estudi tal com dic, és a dir, no tenen el format de conferència, sinó que és un compromís. Està orientat molt... Us escoltava amb el que dèieu i podríem dir que està orientat a la gent que intenta, que sap anar a buscar, donar-se una satisfacció d'una altra manera, buscant el coneixement, tal com deies, però a donar-se una satisfacció. De fet, tenim 1.400 i pico alumnes, o sigui que hi ha molta gent interessada en trobar-ho d'aquesta manera.
Estic dient que és l'escola de l'experiència, la Universitat de l'Experiència de la Universitat de Barcelona. Això vol dir que has de viure a Barcelona per poder gaudir-ne?
No pas. De fet, tenim gent que ve de tota la comarca i fins i tot tenim, no sé si aquest curs, però amb altres sí que hem tingut, gent que ha vingut fins i tot de la província de Girona... la gent s'esforça i bé. La Universitat de l'Experiència es posa en marxa a la Universitat de Barcelona com a projecte al curs 2010-2011. Vam començar amb 4 programes d'estudi i ara n'en tenim, per aquest curs, pel curs 2018-2019, n'en tenim 13. I a més, pel curs que ve ja estem organitzant de tenir un mes. La idea d'origen, i és la que hem pogut anar aconseguint, era tenir representades totes les àrees de la Universitat de Barcelona, que, per altra banda, és la universitat que té tots els ensenyaments, diguéssim, no? I els tenim. Ens quedava només posar dret, i pel curs que ve també el tindrem.
També teniu dret. Uau!
Aquest any hem incorporat economia, que es diu economia social. I de fet, tenim... Ara mateix la majoria d'universitats tenen programes dirigits a sèniors, però no totes les universitats tenen el mateix format. Diguéssim, hi ha moltes universitats que el format és més, el que dèiem abans, tallers o conferències, itineraris. El nostre, el model que segueix, és un model d'educació, d'ensenyaments, formal i no formal. És a dir, són plans d'estudi. I, per tant, és un compromís, perquè els plans, el pla d'estudis és d'un any, de dos o de tres, fins i tot. I, a més, els alumnes demanen encara que ho seguim més.
Deixa'm dir un momentet, aleshores. A vegades diuen aules de gent gran. No s'assembla. Aquí acabaries anant a classe, prenent apunts, després estudiant-te i fent un examen.
Aquí ve la diferència. Sí, per descomptat, primer de tot s'ha de fer la diferència amb el de les aules de la gent gran, perquè és més el format que abans deia. Primer de tot, que les aules de la gent gran és una associació que fa molts anys que funciona i és més tipus conferències. Es fa dintre de la universitat, però és una associació. Però a la Universitat de l'Experiència són plans d'estudi que fa la universitat. El format que té, i és els dos pilars sobre els que vam construir la Universitat de l'Experiència, és, per una banda, donar accés a la universitat sense requisit. És a dir, no hi ha... L'únic requisit que tenim és als 55 anys, però no hi ha requisit.
No hi ha selectivitat.
No hi ha selectivitat ni hi ha requisit d'estudis previs. Per això diem donar accés a la universitat. I per l'altra és la relació intergeneracional. I això vol dir que els nostres programes d'estudi, a part de tenir unes assignatures específiques del programa, i per tant són assignatures que parteixen del mateix grau, però estan adaptades al nostre públic. Però, a més, llavors, tenim assignatures optatives. Les assignatures optatives són assignatures que la facultat ens ofereix de grau perquè els nostres alumnes comparteixin la mateixa assignatura amb els estudiants joves.
Aleshores, si jo m'apuntés, a mi em falta res, poquet, ja estic pensant en primera persona. Jo arribaria a anar a una classe amb nois de 25, de 20 anys i de 19 anys, o són aules de gent gran, només?
No. Tenim les dues coses. Primer, les aules són les mateixes, perquè tant les assignatures que són específiques com les que són per nosaltres optatives, es fan dintre de cada facultat. L'ensenyament està... No tenim un edifici on està el nostre públic segregat, anem a dir, sinó que fem una immersió. Cada pla d'estudis, cada ensenyament del nostre, cada programa, està confeccionat per una facultat. Així que tenim psicologia. Doncs el pla d'estudis el va confeccionar la Facultat de Psicologia i l'ensenyament es fa a la Facultat de Psicologia, per exemple. Economia es fa a la Facultat d'Economia i Empresa. O sigui, cada programa dels que tenim, que hi dic que en tenim 13, es fa a la facultat. Tenim un programa que es diu Ciències de la Salut i es fa a Bellvitge.
I una cosa, quin és el que té més èxit de tots? O tots són...
La veritat és que nosaltres tenim que fer preinscripció, perquè per cada curs, no cada programa, sinó cada curs de cada programa, tenim un número de places tancat, que són 50, perquè no donem per més. Tot i així, ja dic que tenim més de 1.400 alumnes. Però llavors tenim que fer preinscripció perquè la demanda que tenim ens supera l'oferta. I el que passa és que ja li donem després altres alternatives, Tot s'ha de dir. No es queda ningú a fora si vol fer alguna cosa. Però és veritat que tenim programes que són molt demandats. Uns quants.
Els que més
són els d'història, he de dir. Tenim dos programes. A la Facultat de Geografia i Història tenim dos programes. Tenim un que és d'història general i un altre que és d'història de l'art. Aquests dos programes són els més demandats de tots i per aquestes 50 places que us dic per entrar a primer, que són programes que tenen 3 anys, doncs per aquestes 50 places tenim com 300 preinscripcions.
I què feu, un sorteig? O hi ha alguns criteris
de... No, tenim que fer sorteig.
Déu-n'hi-do. Sí. Una cosa, ara potser ens està escoltant algú i diu, a mi això m'interessa, què és, un número de telèfon, una pàgina web? Com s'hi accedeix a aquesta informació?
Sí, poseu al Google.
Al Google.
Poseu Universitat de l'Experiència, us sortirà en seguida.
Doncs un momentet, fem una pausa i continuem parlant.
Esteu escoltant? És Gran Ser Gran, amb Josep de Martí i Marc Rius, un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajut a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Continuem més Gran Ser Gran.
I em sembla que, Marc...
Jo estic interessat, m'agradaria saber, i penso que els nostres oients també voldrien saber si al final, quan una ja acaba, si donen algun títol, si es pot exercir... jo he fet psicologia, jo podré tenir el meu gabinet i fer de psicòleg.
No, de cap manera. Hem dit que no demanàvem cap requisit d'entrada i encara no m'heu deixat acabar d'explicar-ho tot.
Ara.
És que m'he precipitat.
I a més de no demanar cap requisit, tampoc no fem ni exàmens ni avaluacions.
Clar.
Només fem un control d'assistència, això sí. Demanem assistència.
I les classes a les quals, diguem, s'ajunten els sèniors amb la gent jove, hi ha tantes campanes de la gent sènior com els joves? o n'hi ha menys.
De cap manera. Els sènils són els que estan sempre.
No fan mai campana, ja m'ho imaginava.
No fan mai campana.
Doncs jo crec que com a experiència intergeneracional estaria molt bé que la gent sapigués. I una pregunta també.
Una cosa. Que la pregunta que m'ha fet ell no l'he acabat de respondre. Controlem l'assistència i al final del programa d'estudis tenen un diploma d'estudis. Evidentment no dona per... per obrir un gabinet d'escologia.
No és habilitant.
No és habilitant, però dona un diploma. Sí, per descomptat. Fem tot un acte de cloenda de curs donant els diplomes.
I una cosa, ara potser algú estarà, jo ho vull fer, però si és la universitat i això, si algú vol fer, ha d'esperar al setembre, que comencen les classes, o el calendari és una mica diferent?
No. Seguim el curs acadèmic. Seguim el curs acadèmic i fem una matrícula de curs sencer. Per tant, o sigui, com més o menys com es fan els graus, però és una matrícula de curs sencer. Ara, en aquest punt, sí que voldria afegir que la matrícula és una matrícula social, i perquè diguéssim que la Universitat de l'Experiència forma part del projecte social de la Universitat de Barcelona, i la matrícula és matrícula social, està orientada a la gent gran, i per tot el curs són 300 euros.
Bé, està bé, no? Jo crec que és assumible. I ara mateix segur que ens està escoltant algú que diu, ho vull fer, però a vegades quan hem parlat de formació hi ha gent gran que té una mica de vergonya d'anar a llocs, que diu, ostres, amb qui em trobaré? Hem dit que és a partir de 55 anys, però hi ha gent que tingui 80 anys que hi vagi, o és més gent de 55 a 60, o...?
El gruix dels nostres alumnes està entre els 65 i 70, el gruix, o els 60-70, posem una mica més ampli. Però tenim alumnes, algun alumne, a més, que amb seu nom i tot, que té més de 80 anys.
Sí. No podem dir el nom, però el saludem des d'aquí, El saludem. Doncs, Susana Vendrell, moltíssimes gràcies per haver compartit amb nosaltres. Jo crec, Marc, que l'any que ve, quan s'obren les preinscripcions?
Les preinscripcions les obrim al maig-juny. S'ha de seguir en el web, que ho anunciem amb temps.
I potser tornem a convidar al maig o juny per recordar-ho i que en comptes de 300 siguin 500 els que s'hi apuntin, perquè en comptes d'anar a història també poden fer dret, per exemple, no?
Sí,
que el dret és molt interessant.
Em pensava que anaves a dir l'any que ve i ens hi apuntem.
Home, a mi no em queda gaire. Jo seré dels primers i parlaré amb la Susana, aviam quin és el curs que té poca gent apuntada i que segur que aconsegueixo entrar. Moltíssimes gràcies, Susana.
Gràcies a vosaltres.
I salutacions a tots els amics de la Universitat de l'Experiència.
Gràcies. És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. L'atenció a la gent gran és una de les activitats que més llocs de feina genera. Vols treballar en una residència de gent gran? Entra a la borsa de treball d'inforesidencias.com. Més de 700 residències la utilitzen. Inforesidencias.com. Trobar feina a un clic de distància.
Doncs ara entrem a la borsa de treball i parlem d'un sector d'activitat que està generant i que porta continuant generant llocs de treball, que no ha parat de generar llocs de treball durant la crisi i que pot atreure a qualsevol persona que o ja tingui formació o tingui ganes de formar-se en atenció a gent gran. Carles Reixac, com està la borsa de treball d'Inforesidències?
Està molt, molt plena i està demanant nous professionals. Avui trobem que la residència Lucas Millet Elizalde, a l'Ametlla del Vallès, està buscant una gerocultora, igual que la residència de Salut i la residència Valentí, les dues a Barcelona Ciutat. Per altra banda, tenim una oferta doble avui, i és que la residència Barcelona està buscant personal de neteja i també personal de gerocultor. I també Residencial Sant Gervasi Parc busca personal de manteniment, que això últimament no ho diem mai, però avui tenim una oferta per algú de manteniment. I acabarem dient que Ortogan Serveis està buscant, que és l'oferta, diguem, la vacant estrella, un personal en infermeria.
Infermeria, ni més ni menys.
Ni més ni menys.
A vegades diem que les infermeres semblen una espècie en, diguem, vies d'extinció, perquè costa moltíssim trobar infermeres per treballar en hospitals, en centres de dia, en residències. Aleshores, si has estudiat infermeria, si ets infermer o infermera i tens ganes de treballar en l'àmbit d'atenció a gent gran, entres al portal, a la borsa de treball d'inforesidencias.com i jo crec que aquella mateixa tarda potser no comences a treballar, però el dia següent...
El dia següent segur que sí.
S'han d'omplir els contractes
sí.
I ja està.
I de ben segur que no només trobaran l'oferta d'Ortogan, que en trobaran moltíssima més amb aquest perfil, perquè n'hi ha moltes.
Molt bé, doncs la borsa de treball d'inforesidencias.com per tothom que vulgui treballar en residències.
La consulta del treballador social amb Carles Reixac.
Doncs bé, avui ens arriba la consulta des de Barcelona Ciutat i és que l'Alba ens pregunta: el meu pare ja és molt gran i comença a ser bastant dependent. La meva germana i jo ho hem parlat amb ell i com que no el podem cuidar a casa, creiem que el millor és una residència. Hem anat a veure en 3 o 4, però em sembla que ja hem pres una decisió. El que passa és que no podem pagar una plaça privada molt de temps i encara no hem tramitat la dependència. I el més greu és que la directora de la residència ens ha dit que tot el procés fins que li donin un grau és de més o menys un any. És veritat? Bueno, el procés sí que és llarg, que és durar uns mesos, no tant com t'han dit, perquè jo ho he consultat i més o menys a Barcelona Ciutat, tenint en compte que és el lloc on també reba més demandes, el ser la més poblada de Catalunya, més o menys el temps està entre uns 5 o 6 meses per tot el procés. Llavors, clar, un cop passi aquest temps i tinguin ja la llei de dependència, tinguin ja el grau, què passa? Hauran de posar-se a llista d'espera per plaça pública. En aquest cas sí que la plaça pública de Barcelona Ciutat està entre uns 2 i 3 anys més o menys de mitjana. Però mentre que m'esperen la plaça pública, jo els recomano també que si la residència està acreditada poden sol·licitar l'ajuda de prestació econòmica vinculada, la PEP, ja que això es pot ajudar a pagar una part de la plaça pública.
Aleshores, paciència, no?
Paciència, paciència i paciència.
Molt bé, doncs anem a escoltar una Nadala.
Que bé...
Recordem que les Nadales són documents d'ençà el segle XV i és molt probable que l'origen de les Nadales es trobi en les representacions que els pastors feien antigament als portals de les esglésies durant la nit de Nadal. De Nadales n'hi ha de moltes menes. Algunes provenen de la música culta, com ara Santa Nit. Algunes altres són cançons a bressol, com el Noi de la Mare. També n'hi ha de la temàtica típicament infantil, com el Fum, Fum, Fum o el Dimoni Escuat, que és l'escoltem avui en aquests moments, interpretada per la Guillermina Mota. Escoltem-la.
Allà sota una penya és nat el Jesuset Noel, Noel. Allà sota una penya és nat el Jesuset Noel, Noel. Que és fill de mare verge i està mig mort de fred, Noel, Noel. I ara està mig molt de fred. El bon Josep li deia: Jesús, que esteu fredet, pobret, pobret. El bon Josep li deia: Jesús, que esteu fredet, pobret, pobret. La verge responia: per falta d'abriguet, pobret, pobret, per falta d'abriguet. Pastors, si arribaren allà a la mitjanit, cri, 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 cri. Pastors hi arribaren allà a la mitjanit, cri, 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 cri. Veient que tots ja anaven del gran fins al més xic, cri, 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 del gran fins al més xic. Per la cova passava un dimoni escuat, carat, carat. Per la cova passava un dimoni escuat, carat, carat. Sentint tanta gatzara, a dins se n'és ficat, carat, carat. Els pastors quan el veuen se li tiren damunt, patim, patum. Els pastors quan el veuen se li tiren damunt, patim, patum. I tantes ni mesuren que el deixen mig i fum, patim, patum, que el deixa mig i fum. Sant Josep li capola sobre d'ell el bastó de tanta por. Sant Josep li capola sobre d'ell el bastó de tanta por. La verge amb la filosa li cura la cuissó de tanta por. Li cura la cuissó. Per fi surt el dimoni d'allí bastant calent, bon vent, bon vent. Per fi surt el dimoni d'allí bastant calent, bon vent, bon vent. I amb la cua entre cames se'n va dret a l'infern, bon vent, bon vent. Se'n va dret a l'infern.
És gran ser gran, a Ràdio Estel.
Un programa patrocinat per inforesidencias.com. Necessites trobar una residència per a la gent gran adequada i que puguis pagar? Cerques un centre de dia o un servei d'ajuda a domicili? Entra a inforesidencias.com i podràs conèixer tota la informació, els preus i la disponibilitat de més de 700 centres diferents. I si ho prefereixes, deixa el teu nom i telèfon i contactaran amb tu les residències que més s'ajustin a les teves necessitats. Recorda-ho, inforesidencias.com. Totes les residències a un clic de distància.
Doncs continuem a És Gran, Ser Gran. Ara obrirem les línies telefòniques per si algun oient té alguna consulta a fer o alguna pregunta o ens vol explicar alguna cosa relacionada amb residències. Ho podrà fer marcant el 93-409-2771 o el 93-409-2772.
Molt bé, i esperant que ens truquin, parlem ara de residències.
Sí, senyor.
I parlem de residències. Mira, fa uns quants anys, ens recordo que em van dir... Ostres, hi ha una empresa francesa que obre una residència a Barcelona. Aleshores, amb una amiga que conec de fa molts anys, va dir que és Elisabet Massons, que era la fundadora de la residència Revime,
sí.
Vaig dir, escolta'm, quina és aquesta residència? I era una residència que està allà pujant per sobre de la Ronda de Dalt, pel Camp de l'Àliga, sí. I anant cap al Vall d'Hebron, i era la residència Azurimar. Aleshores, recordo que aleshores la vaig anar a visitar i em va sobtar molt una cosa, i sí? Era una residència tipus francès, però a Barcelona. Ara jo podria dir que em semblava a mi que era una residència tipus francès, però no ho diré jo, perquè tenim una convidada especial. Tenim a la Natàlia Arroyo, que és directora de la residència Azurimar de Barcelona. Benvinguda.
Gràcies.
I aviam... una residència francesa a Barcelona, no estic parlant de fa 4 dies, ja han passat uns quants anys, ara hi ha altres residències que tenen propietaris francesos, però què tenia aleshores de diferent a Azurimar?
Bueno, Azurimar, que comentem que és una residència que és a Plus Santé i ara amb l'entrada d'Èmera, és una residència que té un model francès aquí a Barcelona, tal com comentes. I una de les diferències bàsiques que té Azurimar és aquest color que sempre porta la residència francesa, que és portar un model de casa... però amb una institució. Llavors, una de les coses més interessants que té Azurimar són unitats de convivència, que són diferencials i que ens permeten acollir a moltes persones amb diferents necessitats.
I això de la unitat de convivència ho hem parlat a vegades, que és que tu no vius en una residència, per dir, sinó que vius en un espai de residència que passen coses allà. Què és una unitat de convivència?
Una unitat de convivència seria una unitat on viuen una sèrie de persones amb unes necessitats concretes. Llavors, a Azurimar, nosaltres tenim diferents unitats. Unitats per persones que són autònomes i poden fer una vida d'una persona gran amb autonomia. Una unitat de persones que tenen una tipologia de demència, llavors necessiten una sèrie de coses, més cuidados o més vigilància. Són petites residències dins d'una mateixa residència. Això ens permet cuidar cada persona com necessita.
Aleshores, cada unitat té la seva sala d'estar diferenciada.
Efectivament, i el seu menjador.
I aleshores ja no hi ha un gran menjador, com algunes residències viu la gent i és com viure en un hotel, perquè hi ha un gran menjador, hi ha una sala d'estar. En la vostra residència no hi ha un gran menjador.
Tenim un menjador que és una mica més gran, perquè una unitat és una mica més gran que la resta, però després tenim un menjador per 12 persones, un altre menjador per 17 persones, un altre menjador per 25 persones. Llavors això ens permet també tenir una atenció individualitzada per cada tipologia de resident.
I una cosa, quan has dit Èmera,
sí.
Jo recordava quan deia, no, és una empresa francesa que es diu Plus Santé, que ha invertit a Espanya, com va fent aquesta... fent, perquè es va construir sí, sí. Aquesta residència a Barcelona. Què és Èmera, ara has dit?
Èmera és el nou soci. Plus Santé manté la seva part de la propietat i ara entra un nou grup francès, també, que es diu Èmera. I Èmera ens ha permès que la residència Azurimar, després dels 9 anys que porta oberta, hagi fet una reforma integral de l'edifici meravellosa i que ens permeti també aquest model que nosaltres portem de diferenciar unitats de convivència, sigui amb unes instal·lacions d'última generació i precioses, no tot s'ha de dir.
I una cosa, jo recordo quan vaig anar a visitar, abans de la reforma, però em sembla que això ho hem mantingut, ens parlaven, no, és que estem aplicant un model francès que es diu Cantu.
Uh-huh.
Què és això de cantó?
El cantó és el que nosaltres anomenem unitats de convivència. Però el cantó concretament és una unitat de convivència per acollir persones amb demències vinculats amb un trastorn de conducta, que ens permet que ells tinguin una unitat. Per exemple, el nostre cantó té un jardí privat, té una zona perquè ells puguin viure amb seguretat i amb independència, que ells puguin deambular lliurement per la unitat amb el seu propi jardí i amb unes cures molt exclusives.
I una cosa, la residència està especialitzada en persones amb demència o això seria només una part i podria anar...
És una part. El model que nosaltres oferim a Zurimar és que qualsevol persona gran, sigui com sigui, trobi el seu lloc a Zurimar, perquè tenim una unitat per persones autònomes, com abans comentàvem, una altra unitat per persones semidependents, una unitat per persones amb malaltia mental... Qualsevol persona gran que necessiti una residència pot trobar el seu lloc a Zurimar.
I una cosa, cada setmana gairebé convidem a gent de residències perquè ens expliquin què fan, i jo crec que ara haurem de començar a fer una pregunta, perquè, clar, totes les residències que convidem, ja convidem residències bones, però al final totes són boníssimes, maquíssimes. Què és diferent? Si ara jo estigués buscant una residència, estigués dubtant entre Zurimar i tres més, que també m'haguessin fet el pes... Quin és el punt fort, el que més m'hauria de portar que anés a la vostra?
Parlàvem al principi, no? Aquest model francès. El model francès el que cuida molt és tot el tema de restauració, per exemple, el tema més hoteler, però nosaltres, a més, afegim tot aquest tema de la atenció molt individualitzada, molt dirigida cap a la persona, no cap a la institució, sinó cada persona que sigui cuidada d'una manera diferent, perquè cada persona és diferent. Hem instal·lat una sala a Snow Zealand, que és una sala multisensorial.
Ara tornem, perquè això de Snow Zealand sona una mica raro, no?
Sí, tant, carai.
Ara tornem. Ara... Digue'ns als concerts, perquè a més et vull preguntar també una cosa més. Digues, digues.
Molt bé, llavors seria això, no? Un model que volem innovar, no? Plans terapèutics innovadors i sobretot individualitzats, que per cada persona que vingui tingui el seu pla per ella, concretament.
I, vale, ara... Snow Zealand.
Snow Zealand.
Aviam, què és això de Snow Zealand?
Snow Zealand és un model, la sala Snow Zealand que nosaltres hem instal·lat és un model d'estimulació multisensorial. Està dirigit sobretot per persones amb demència, amb una fase molt avançada, que d'altra manera no podrien participar en tallers, diguéssim, proactivament. Llavors, aquesta sala treballa amb tots els sentits de la persona. El tacte, l'olfacte, la visió, l'audició... És una sala estupenda, a la que una persona amb una demència molt avançada pugui gaudir a través dels sentits d'una estimulació.
I una cosa, abans has dit que us fixeu molt en la restauració, la part... Es diu, però no sé si és cert, en les residències que són més franceses, tu pots triar esmorzar a l'habitació.
Bé, nosaltres, en el nostre model, encara no m'hi inclòs, però si una persona necessita esmorzar perquè el seu model de vida és aquest, i tant, el nostre model és aquest, no? Poder oferir que cada persona tingui aquesta cura.
I, aleshores, el fet d'adequar-vos a la persona, a vegades hem parlat aquí d'atenció centrada en la persona. És aquesta,
és
això el model,
sí, sí,
que apliqueu. I, aleshores, a vegades, quan hem parlat amb gent gran, diuen, home, a mi el que em fa una mica de cosa d'una residència és que hi ha uns horaris, t'has de despertar una hora, t'has d'anar a dormir una hora... Això, amb aquest model... Canvia en alguna cosa o no?
El nostre model, lògicament, l'atenció central a la persona sempre té la limitació de la institució. Nosaltres, per temes lògics i organitzatius, no es pot flexibilitar de tal manera que puguis dinar a qualsevol hora. Però sí que ja el tenir diferents unitats sí que ens permet que cada menjador pugui tenir un horari flexible i que la persona pugui escollir, a lo millor, aquest menjador en comptes d'aquell perquè l'horari s'adapta més a la seva dinàmica de la vida.
I quines són les activitats que s'ofereix a la residència?
Nosaltres a Zurimar sempre estem engrescats. Llavors, nosaltres tenim tot un equip multidisciplinar, com a les residències, amb psicologia, teràpia ocupacional, educació social, i el que treballem és molt l'estimulació. I treballem també molt que aquesta estimulació estigui adaptada al nivell de dependència. El nostre psicòleg té tallers de memòria per persones autònomes amb un nivell intel·lectual alt i també fa estimulació cognitiva, tallers de memòria, per persones amb demències amb un nivell de deterior gran. Llavors, l'important és que tenim tota una sèrie de tallers que es puguin adaptar a qualsevol persona amb la situació en la que es trobi.
I retornar una mica, has escoltat el cas pràctic que explicava abans el Carles. Vosaltres teniu places privades que pagues, però teniu alguna plaça que cediu a l'administració?
Sí, tenim places col·laboradores i també som acreditats per acollir la prestació econòmica vinculada.
O sigui que, sent una residència privada, si algú rep ajut de la Generalitat, podria posar-se en contacte amb vosaltres.
Sí, sí.
Teniu places, ara?
Privades en tenim, i publiques, lògicament, la nostra llista d'espera, també ronda els 2 anys que comentaves.
O sigui que, pagant-s'hi, si és en plaça pública, millor posar-se en llista d'espera ara i esperar a que et toqui. Molt bé, doncs una cosa... feu alguna cosa especial per Nadal?
I tant. Ahir vam tenir concert de Nadales. Aquesta setmana vinem, fem cagar el tió amb els fills dels treballadors i els nets dels usuaris. Tenim diferents concerts. Tenim també les campanades de cap d'any, la visita dels Reis Mags. Bueno, al final, Nadal, a la residència sempre és estupendo. Tenim una agenda tremenda.
I esteu oberts? Algú podria, la gent que estigui a prop? Que, jo he dit que abans que està per sobre de la ronda, al costat del Camp de l'Àliga, pots dir l'adreça, sisplau.
I tant, és el carrer Nazaret, número 16, és al costat de l'Hospital de Sant Rafael, aquella zona de la Vall d'Hebron.
Perfecte.
Jo, abans d'acabar, amb el permís de la Natàlia, vull comentar a tots els oients que ens puguin sentir que parlàvem abans de la Borsa de Treball. Em comentava fora de micro que justament ara ells també tenen 2 vacants, una que és de treballador social i l'altra que és d'infermer amb perfil de responsable higiénico-sanitari, cert?
Efectivament.
Exacte. Que també tinguin en compte.
Més feina encara. Per...
Més ofertes, més ofertes.
Em quedava una coseta, el PAP. Oferiu places de centre de dia, també?
Tenim centre de dia, sí.
O sigui que hi teniu places disponibles de centre de dia, també per concertades o col·laboradores?
De forma privada, en tenim.
Privades, molt bé. Doncs has dit l'adreça, carrer Nazaret...
Número 7.
Número 7. 16. I la pàgina web o el telèfon, sí, per si algú volgués...
www.azurimar.es i el nostre telèfon és el 93-434-3095.
Molt bé, doncs, escolta'm, moltíssimes gràcies, Natàlia Arroyo, directora de la residència Azurimar, i la propera vegada que vinguis també voldríem que vinguessis amb algun resident o residenta que tingués ganes de venir, perquè sempre ens agrada després contrastar, contrastar el que dius amb les persones que de bon ens interessen, que són aquestes persones que decideixen viure la seva vida atesos en una residència, com en aquest cas Azurimar. Moltíssimes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Doncs continuem i estem a prop de Nadal, de les festes de Nadal, sí.
I aquest programa ja és l'últim de Nadal, avui.
Aquest és l'últim, bueno, l'últim de l'any.
De l'any.
L'any que ve tornarem a donar molta guerra, eh? I avui tinc una història del llibre Sentiments i Arrugues de la Natal Mariana Verónica Gayano, que des d'aquí la saludem i li tornem a agrair que ens permetés, ja va venir fa un temps, jo crec que l'hem de tornar a convidar, eh?
Sí, home, és interessant.
L'hem de tornar sempre... perquè...
Crec que va venir als primers programes.
Sí, no?
Sí.
I a més, ella va escriure aquest llibre i després està fent uns quadros, que està fent uns col·lages...
És una artista, cosa... no.
És una veritable artista. I com avui teníem a la Susana Vendrell, que ha hagut de marxar, ella ja no està ara aquí, i a la Natàlia Arroyo, que tenen en comú, a més de treballar amb gent gran... que les dues són psicòlogues. Una és neuropsicòloga, l'altra psicòloga clínica. I, escolta'm, en el llibre Sentiments i Arruga de la Mariana Verónica Gayano hi ha una història curta que es diu La psicòloga i l'anciana. I m'agradaria compartir-la amb vosaltres. Sabíem qui us s'assembla. Diu, va intentar llegir-li els ulls i a l'ànima els sentiments. Aquella anciana ja no tenia ganes de parlar amb ningú, però ràfegues de consciència il·luminaven el seu ja deteriorat cervell i de vegades fugia cap a l'exterior. No obstant això, amb la major part de les vegades es creava una distància tan gran entre cos i ment que li anaven esvaint els records. Al principi sembla una mica freda, va pensar la psicòloga, i no sabia si era pel caràcter o la timidesa. Trigava una mica a confiar en les persones. Va fer un repòs desordenat dels últims anys de la seva existència i, al cap de poc, les ombres de la solitud van retrocedir. De tant en tant em pregunto si realment estic en la bona direcció. De vegades crec que ho he fet tot a l'inrevés, murmurava l'anciana. No aconseguia concentrar-se en el que deia. L'única cosa que li interessava era intentar entendre per què la seva filla l'havia odiat tant, per què no havia volgut veure-la ni l'havia trucat d'ençà que s'havia traslladat a la residència. Potser no era tard per conèixer-se i descobrir per si mateixa que ella també era posseïdora, com tots els éssers humans, de bondat i amor, altruisme, unes virtuts que poques vegades havia utilitzat mentre esperava que la vida s'acomodés a ella. Has de tenir en compte, va dir la Janina, que els llocs canvien les persones. A tots ens influeix l'entorn, les persones que ens envolten i, sobretot, la classe d'energia que hi hagi. Crec que n'has après molt amb aquest canvi. Sí, m'imagino que sí. Però a la meva edat els canvis fan mal, va dir ella. Temia el canvi que s'havia produït al llarg dels dos últims anys i sabia que el seu aspecte havia canviat. Per més que tots nosaltres li diguéssim que estava igual, envellia. I li resultava dolorós de comprovar-ho. Li semblava sorprenent que tot s'hagués produït tan ràpidament. Havia arribat tan aviat als 88 anys. Potser no trigaria en complir-ne el 90. Tenia ganes de cridar. Oh, no, Déu meu! Detén el rellotge, necessito una mica més de temps. Va començar a plorar desconsoladament. Però la psicòloga va advertir una mica, desconcertada, que no estava plorant de debò. No era un plor sincer, era quelcom diferent. No se sentia angoixada i trista. Semblava com si li agradés plorar i plorar. Aquesta era la confusa sensació que produïa aquesta anciana. De sobte, va sonar el telèfon. La Janina va parlar amb el neuròleg. Li va dir que ja tenia l'informe, però si ho necessita i li facilita la feina. La psicòloga irradiava una cortesia amable. Tenia el cabell llarg fins a l'esquena, molt fi i negre, com el Venus, i una cara amb cert aire angelical que li donava el seu cutis tan ben cuidat, gairebé de porcellana. Em llegiràs un dels teus poemes? Es va dirigir després a l'anciana. Si tu vols, va respondre i es va girar cap a ella. Oh, sí, si us plau. Tens una veu molt bonica. Per un instant, la Janina la va compadir. Estava vella, cansada, sola i probablement afectada per les xacres de l'edat. La psicòloga sabia escoltar i parava atenció a tots els detalls. Es va reclinar a la butaca i va romandre uns moments mirant l'àvia, pensant com n'era de sorprenent la vida. No sempre has de ser forta, Maria. Aquesta és la raó per la qual ens tens a tots nosaltres, per ajudar-te. Junts som pràcticament invencibles. I sense adonar-se'n, va començar a comprendre-la i estimar-la. L'intrigava el seu esperit agosarat i somniador i el foc ombrívol dels seus ulls. L'àvia va començar a riure i la psicòloga també. Aquí tenim una història que jo diria moltes gràcies, Mariana, per compartir. Recordem que ella és gerocultora, ha estat treballant durant molts anys, i en el llibre, Sentiments i Arrugues, hi ha unes quantes. Jo he triat aquesta per un motiu, i és que estem en aquest temps de Nadal. Per la gent creient, un sentit, per la gent no creient, un altre. Però és un temps de trobar-se, és un temps de compartir, i és un temps també, sobretot, de recordar-nos d'una cosa, i és que tots podem regalar una cosa que no val diners, que és el nostre temps i és la nostra dedicació, és donar una mà, és un somriure, i jo diria que en aquesta època molts de nosaltres tenim amics, coneguts, familiars que viuen en una residència. Moltes vegades pensem, ja estan bé, ja vaig quan puc.
Sí.
Home, jo crec que ara és un moment de fer un esforç addicional i només agafar l'agenda o el CAP i dir, escolta'm, fa quant temps que no vaig a veure a aquesta persona. I jo estic segur d'una cosa, i és que tothom agraeix les visites quan estàs en una residència, i a tots ens agrada pensar que algú pensa en nosaltres. I si estem en temps de Nadal, doncs, escolta'm, és un moment... No sé, mira, com encara tenim aquí, Natàlia, en Nadal passa això que estic dient, que la gent torna a tenir algunes visites i...
Clar, lògicament, a més, els nens que no tenen escola, el temps de Nadal és un temps estupendo, no? Perquè tenim molts nens que no tenen escola, els nets, els besnets, que poden venir. I sí que és més habitual tenir visites al Nadal.
I una cosa, a vegades hi ha gent que diu, home, el nen petit no el portis a la residència, perquè, ostres, per veure... Tu què recomanes? Que vagin els nens?
I tant. Jo sempre dic el mateix. Quan un nen entra a la residència... vira la residència, perquè els nens donen una vida sempre i una alegria, i la gent gran es torna en bojos. Sigui qui sigui el nen, si és conegut o no, els nens sempre donen molta vida.
Doncs una cosa, aviam, ens queden 2 minuts. Jo crec...
Jo voldria aprofitar, ara que venen els Nadals i que no hi haurà programa, per comentar que, com tots els oients saben, poden escoltar els programes ja gravats a la web de Radio Estel, i que també rebem sovint algunes consultes fora de ràdio, i vull animar a que això la gent ho segueixi fent, que ens enviï les consultes o que truqui de ràdio preguntant temes sobre inforesidències o també sobre el programa de ràdio.
Molt bé, recordem-ho, que ens truquin, que enviïn les
correu.
Casos... I una cosa, jo crec que ens queden 2 minuts.
Vinga,
pues mira, home. I llegim del llibre de la Marina Valls, Què fem amb la tieta Rita? També un homenatge nadalenc a la Marina Valls, una treballadora social que va dedicar tota la seva vida laboral al treball amb gent gran, i té una història molt curteta que es diu M'estic avorrint. I diu, l'àvia està de visita, asseguda al sofà. Sobre la catifa hi ha un escampall de joguines i la seva neta Marina, que té 4 anys, juga tota sola i va mirant. De sobte s'aixeca i s'asseu davant d'ella amb un tamboret i amb veu romancera li diu, àvia, m'estic avorrint, què puc fer? Amb tantes joguines t'avorreixes? Jo què sé que pots fer? Ves a mirar les nines que tens a l'habitació a veure si n'hi ha alguna que et necessita. La Marina se'n va resignada amb aquesta frívola resposta, però aviat torna a seure's al tamboret davant de l'àvia i li diu... Encara m'avorreixo. I amb veu suggestiva, amb una mirada intensa, riallera, com suplicant, com convidant, li clava, àvia, que no vols jugar amb mi? Aquí s'acaba la història. Jo crec que durant el Nadal és el moment també perquè molts avis juguin amb la neta Marina.
Fantàstic, doncs, molt bé. Bueno, tot l'equip ja és gran ser gran, els desitgem molt bones festes i molta estimació. Els esperem l'any que ve, no?, el gener.
L'any que ve, molt bon Nadal i que comenci un any ple de joia i de feina.
Primer els Reis.
Bon Nadal.
I després nosaltres.
Clar que sí.
I el Carles amb la llista durant feina.
Això mateix.
Els Reis porten regals, el Carles porta feina.
I els propòsits. Els propòsits d'any nou, també és important.
Els de més de 55 anys, Universitat de l'Experiència.
Exacte, en parlarem.
Molt bé.
Molt bé, doncs, ara els deixem amb el programa El Mirador de l'Actualitat, conduït per Ignasi Miranda. Bones festes. Adéu-siau.
Ràdio Estel.
Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica, un programa de divulgació mèdica ciutadana, un espai on tots els col·lectius que tracten la salut es posen al servei dels nostres oients. Laboratoris farmacèutics, grans hospitals, clíniques i tot tipus de persones i entitats que vetllen pel nostre equilibri físic i psíquic. Cada dimecres a les 5 de la tarda, l'Hora Mèdica. Escolta'ns i participa-hi. Casa meva és plena de records, de quan explorava cada racó i estudiava nits senceres, quan cada benvinguda era una festa, records de Nadal en família, records d'anar sumant records. Tothom mereix una llar. Aquest Nadal col·labora amb Càritas. Entra a festadecàritas.cat. Sigues part de la solució contra la pobresa. Viatges que marquen un abans i un després. Vivències que sempre recordaràs. El Club Més Amics t'hi porta. Vine amb nosaltres del 12 al 24 de gener a les festes del Timcat d'Etiòpia. Viu amb nosaltres la celebració de l'Epifania a la Jerusalem africana, la Libela. Del 12 al 24 de gener, Etiòpia amb el Club Més Amics. Perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Per tu, que et passes dies sencers pensant què regalaràs. I per tu, que te'n vas a dormir amb un somriure perquè ja ho saps. I també per tu, que no saps com dir què vols. Perquè aquest és un missatge per tots els que manteniu viva la il·lusió. Aquest any és molt fàcil encertar-la amb el Corte Inglés. Ens agrada el Nadal.
Ràdio Estel al Facebook i al Twitter. Busca'ns, ho trobaràs tot.
Ràdio Estel et desitja que no deixis mai de solidaritzar-te. Ràdio Estel et desitja molt bones festes.
Ràdio Estel.